tarda. Són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Ja està en marxa la Fira de la Formació Professional. Tot el que pot interessar als joves per valorar què els agrada i què els convé més estudiar és allà. Xerrades de més de 80 cicles formatius, tallers i conferències, espai d'exposició dels centres educatius, també de projectes singulars, punts d'orientació personalitzada i un lloc on trobar-se amb gremis i empreses del territori. I en el mateix espai de la Fira, on ara hi ha estudiants, del 8 al 11 de març se celebrarà l'11a edició del Saló del Vehicle Educació, que s'està posicionant com el referent d'aquest àmbit a la comarca, segons els organitzadors. Els visitants venen cada vegada de més municipis de l'entorn de Sabadell i l'any passat es van vendre 150 vehicles dels 200 que s'exposaven. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Concentració durant 90 minuts. Aquest és el missatge que corre pel vestidor del Centre d'Esports Sabadell per tal d'intentar sumar els 3 punts aquest diumenge contra l'Atlético Saguntino a la Nova Creu Alta.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dijous dia 1 de març amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 12 graus ara mateix a Sabadell amb un temps núvol. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i ens anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya perquè ens ho expliqui el Jordi Cruz. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda. Avui esperem que el cel estigui molt ennuvolat o cobert arreu de Catalunya i, a més, pot ploure a qualsevol punt, però sobretot al vessant sud del Pirineu i el Prepirineu Occidental, on fins i tot és possible que la precipitació acumulada s'acosti fins als 100 mil·límetres de precipitació. La cota de neu estarà situada entre els 1.800 i els 2.000 metres. Lluny del Pirineu, també esperem algunes precipitacions disperses. En general, cauran entre 5 i 20 litres per metre quadrat, tot i que puntualment podria ploure una miqueta més. A més, atenció, perquè localment aquestes precipitacions podrien anar acompanyades de tempestes, sobretot a partir del vespre, i fins i tot no es descarta calamarsa i fang. El vent bufarà de component sud i est entre fluix i moderat, amb cops molt forts als cims del Pirineu i també al port. Demà esperem que de matinada encara pugui caure alguna precipitació, a més amb neu que baixarà fins als 1.000 metres al Pirineu, però al llarg del matí quedarà serè o poc ennuvolat. La temperatura, això sí, serà una miqueta més baixa i de cara a la tarda tornaran a arribar núvols que deixaran algunes precipitacions al quadrant nord-oest, amb cota de neu pujant dels 1.000 als 1.600 metres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que passa a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, a l'AP7, a l'alçada de Barberà, veiem que en sentit sud només hi ha 1 quilòmetre de circulació amb retencions, però pujant a nord cap a Girona hi ha 12 quilòmetres i mig de circulació amb congestió. A l'AB30, a la mateixa població, 5 quilòmetres de circulació amb congestió anant cap a nord i 1 quilòmetre cap a sud a l'enllaç amb la C58. I en aquesta via veiem 8 quilòmetres de circulació amb retencions baixant cap a Barcelona, a l'enllaç amb l'AP7, 2 quilòmetres pujant cap a Terrassa, gairebé sortint de Barcelona, a Montcada i Reixac, 2 quilòmetres més per anar cap a la capital, cap a la ciutat comtal, i a Ripollet, pujant cap a nord, també 3,5 quilòmetres de circulació amb retencions. Ara mateix, si heu d'anar cap a Barcelona, sapigueu que la ronda litoral està molt congestionada, veiem pràcticament el mapa en vermell, més de la meitat del circuit, davant de platges a la zona Fòrum, però també a partir del Port Vell a tot el que és la zona del port fins a acabar la muntanya de Montjuïc. I a la ronda de dalt també veiem trossos marcats en vermell amb problemes de circulació, a Horta arribant cap a l'Hospital de la Vall d'Hebron i també un cop es passa el barri de Sarrià, tot el tram de la ronda de dalt que discorre per Pedralbes fins a arribar a l'enllaç amb la sortida de la Diagonal. En marxa la Fira de la Formació Professional. Xerrades de més de 80 cicles formatius, tallers i conferències, espai d'exposició dels centres educatius, també de projectes singulars, punt d'orientació personalitzada i un lloc on trobar-se amb gremis i empreses del territori. Tot plegat perquè els joves puguin valorar què els agrada i també què els convé més.
La segona edició s'inicia sumant a l'àmbit territorial un total de 25 centres de 7 municipis. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, es mostra satisfet per les xifres d'inscripció a aquesta trobada.
L'any passat va començar la primera fira de la formació professional a Sabadell i enguany doncs, fem la segona, a més de Sabadell, sumant municipis veïns dintre dels que treballem conjuntament amb la Riera de Caldes i Riera del Ripoll, amb molt èxit, amb més de 3.600 alumnes inscrits, hem doblat el nombre d'alumnes respecte a l'any passat, i més de 25 centres que també hi participen de gairebé totes les famílies de la formació professional.
Una fira feta amb la intenció de consolidar l'espai i que des de l'Ajuntament veuen amb satisfacció per ajudar els nois i noies a prendre les seves decisions de futur. Les alcaldesses de Barberà, Santa Perpètua i Badia i el tinent d'alcalde de Castellà també han valorat la importància d'aquesta fira. Escoltem Sílvia Fuster, Isabel García, Eva Menor i Joan Creus.
Tenim doncs, una comarca amb un territori industrial important i penso que això n'hem de treure doncs, tot el suc possible.
Quan anem tots a la una, en lloc de sumar, multipliquem. Per tant, estem obligats a buscar aquests punts de trobada i treure'n el màxim de profit.
Estem en un context en què les ciutats del segle XXI no són ciutats tancades en fronteres i hem de tenir una visió de territori.
Aquesta és la línia de treball, que els territoris i els sectors cada vegada es vagin obrint més i donar la possibilitat que tots els alumnes, tots els i les alumnes que estan interessats en iniciar formació professional vegin de primera mà tota l'oferta.
Des de la Diputació de Barcelona, el delegat d'Educació, Rafael Humet, valora el suport que es dona als alumnes en aquest moment decisiu dels seus itineraris.
Veiem que estan assistint molts estudiants de tota la comarca en aquest moment de trànsit educatiu cap a l'etapa de l'obligatòria a la postobligatòria. Hi ha molt interès també dels centres en explicar la seva oferta. També hi ha la presència dels gremis, que això és molt important. En tant, és una fira molt ben dissenyada i que, com que està molt ben dissenyada, en 2 anys està donant molt bon resultat.
35 empreses i diversos gremis i associacions professionals són presents en l'esdeveniment i els més interessats i autèntics protagonistes en anar descobrint tot el que es cou en els centres formatius són els alumnes.
Hemos venido a ver los tipos de ciclo que hay aquí, a ver si nos gusta uno más que otro, ¿sabes? Yo hago un ciclo, pero no me gusta mucho. Ya hoy he venido, he aprovechado mucho, he visto muchos ciclos que me gustarían.
He vingut a veure això de l'administració i gestió d'empresa i m'agrada una mica. I no sé què faré l'any vinent, no sé si faré batxillerat o cicle formatiu.
Jo ara hago cuarto de la ESO, pero quiero hacer un ciclo de administración y gestión que se ve muy interesante, como tengo una hermana que hace este ciclo.
La Fira de Formació Professional serà oberta a la Fira de Sabadell fins aquest dissabte, dia en què s'adreçarà especialment a les famílies.
I en el mateix espai, però del 8 a l'11 de març, se celebrarà l'11a edició del Saló del Vehicle d'Ocasió, una fira que es posiciona com el referent d'aquest àmbit de la comarca, segons els organitzadors. Els visitants venen cada vegada de més municipis de l'entorn de Sabadell i l'any passat es van vendre 150 vehicles dels 200 que s'exposaven.
Enguany es volen repetir aquestes xifres d'èxit omplint els 3.500 metres quadrats de Fira Sabadell amb 200 vehicles de 10 empreses concessionàries. Es venen vehicles d'ocasió seminous que compleixen uns requisits molt estrictes, com ha destacat el president del Gremi de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils, Josep Manel López.
Seran vehicles amb menys de 3 anys, de quilòmetre zero i amb un màxim de 40.000 quilòmetres. La garantia va de 12 mesos a 4 anys, en funció de cada tipus de vehicle. Tots els cotxes que estaran al saló se us farà fet una revisió de 100 punts del vehicle, com pneumàtics, frens, motor, o sigui, tots els elements que puguin tenir qüestió de seguretat per donar al vehicle la venda en la màxima qualitat.
Com a novetat d'enguany, es sortejaran 2.000 euros entre tots els compradors que es descomptaran del preu final i l'horari de la fira s'ampliarà també dijous al matí. Les concessionàries han destacat que tenen un paper molt important en la venda de cotxes de segona mà amb el 25% de les operacions.
I dos estudiants d'Empresa i Tecnologia del campus de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat avui el seu projecte d'aplicació al Mobile World Congress. L'han creat en el marc d'una marató organitzada per l'empresa SAP, on tenien un repte a resoldre, com atraure els joves al sector de la construcció japonès. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El sabadellenc Daniel Bueno i l'Ariana Cotano, membres de l'equip guanyador, van crear una aplicació que motiva els joves de la construcció amb formació que els permet progressar dins l'empresa. Ells mateixos han explicat el funcionament de la seva app al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Necessitem 10 anys com per ser un treballador oficial. Llavors, en aquesta aplicació el que feien era anar fent com a reptes o cursos i els van acreditar en títols. Llavors van ser molt eficients perquè ells estan més motivats perquè veuen que sí que ho poden fer i a més ho fan una aplicació que és tecnològica. Llavors és això, la idea era aquesta més o menys, explicar la tecnologia a la construcció.
Pots guanyar viatges, pots guanyar més diners, et promocionen i això és el que realment faltava perquè hi havia poca motivació, era molt difícil treballar en aquest sector i pujar-hi i això una mica també ho promociona.
Participar en aquesta marató ha estat una experiència que valoren molt satisfactòriament, sobretot perquè els ha permès veure la vessant pràctica dels seus estudis, a cavall entre la gestió del negoci i la part tecnològica d'una empresa. A més, els ha permès presentar el seu projecte davant els representants de l'empresa SAP, alguns treballadors d'Apple i el públic del Congrés en general.
I la cursa Sabadell Corre pels Nens espera doblar la xifra d'inscrits de l'any passat i es proposa assolir les 8.000 inscripcions. Els beneficis dels dorsals aniran destinats a la renovació de la planta pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí i la seva campanya Una onada de petits somriures. La prova solidària se celebrarà el dia 27 de maig.
El circuit tindrà 4,2 quilòmetres de distància amb una arribada i sortida al Parc del Taulí. L'any passat es van inscriure 4.214 persones i fins al juliol van recaptar uns 24.000 euros que van anar destinats a la investigació per les malalties minoritàries. Toni Valverde, organitzador de la prova des de fa 3 anys, recorda per què s'organitza aquesta prova.
Sé que són amb nosaltres, treballem pels nanos que ho estan passant malament, perquè ho passaran i perquè ja no hi són. I jo sempre me'n recordo. Me recordo de la Maria, me recordo de la Neu, me recordo de l'Aaron i me recordo, de, per desgràcia, de molta gent que no tindria que recordar-me. Ojalà no tinguessin que fer res d'això, perquè això voldria dir que no n'hi ha nens que pateixen, però ho tenim que fer i ho farem. Moltes gràcies a tots.
Els beneficis d'aquesta tercera edició de Sabadell Corre pels Nens aniran destinats a la renovació de la planta de pediatria de l'Hospital Taulí. La prova sumarà els seus beneficis a la campanya Una onada de somriures que pretén humanitzar la planta dedicada als nens. Aquesta, però, no és l'única novetat. Ramon Vidal, regidor de Salut, ha desvelat per què aquesta serà una cursa pionera a la ciutat.
I destacar una novetat que portarem des de la regidoria de Salut en aquesta cursa i és la figura de la llebre. Són moltes maratons i curses. Es veu pues, un runner, un corredor, una persona que participa portant una petita motxilleta, en aquest cas serà un desfibrilador i amb una banderola. Serà la primera cursa aquí a Sabadell que podem aportar aquest fet de tindre dos corredors que vagin amb una motxilleta i és una cosa que volem implantar a totes les curses i maratons que es facin a la nostra ciutat.
Les inscripcions estan obertes des d'avui i fins al maig. Qui ho vulgui es pot inscriure per internet o en 10 punts de la ciutat, com ara la UES, la Joventut Atlètica o el Club Natació Sabadell.
I Comissions Obreres critica la inoperància del govern central amb el tema de les pensions. El sindicat posa en dubte les polítiques del PP i li recrimina que se centri en criteris de sostenibilitat econòmica quan les pensions són un dret. Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya.
Nosaltres entenem que la capacitat de mobilització que s'està articulant els darrers mesos al voltant de la necessitat de recuperar la dignitat del sistema públic dels pensions del nostre país i sobretot el poder adquisitiu dels pensionistes i les pensionistes i jubilades del nostre país és la resposta adient per intentar canviar la manca de voluntat política demostrada pel Partit Popular d'intentar establir el criteri de suficiència de les pensions per sobre del criteri de sostenibilitat econòmica que ell mateix ha posat en risc fruit de les seves polítiques de retallades.
Comissions reclama que el govern torni a reunir el consens del Pacte de Toledo amb agents econòmics i sindicats. Les pensions públiques són sostenibles encara que aquest govern i la banca avisin que el sistema està esgotat. Carlos Bravo, secretari de Polítiques Públiques i Protecció Social de Comissions Obreres, creu que hi ha receptes alternatives i que, sobretot, cal deixar de pagar altres partides amb els diners de les pensions.
Corregir la reforma de l'any 2013... El índice de revalorización de pensiones y el factor de sostenibilidad han de ser sustituidos por medidas que garanticen el poder adquisitivo de las pensiones y reforzar la estructura de ingresos del sistema para que el déficit que hoy presenta, como consecuencia de la destrucción de empleo y de la peor calidad del empleo, se corrija. Para ello hay que mejorar los ingresos por dos vías. Mejores ingresos por cotizaciones a la seguridad social y aumentar la aportación del Estado que ya es importante, ya hay un 10% del sistema que financia el Estado a través del presupuesto con una mayor aportación presupuestaria.
Les mobilitzacions continuaran el 17 de març amb convocatòries a totes les capitals de l'Estat.
I la Unió Nacional de Caps i Directius de Policia Local ha reconegut la unitat canina de la policia municipal amb una distinció a les bones pràctiques. D'aquesta manera, aquesta unitat formada per 6 gossos i que realitza una mitjana de 700 serveis l'any té l'aval d'altres professionals del sector per la seva tasca a l'hora de prevenir el tràfic i el consum de drogues a la ciutat.
Els guies canins no només ofereixen un suport molt important als agents de proximitat, sinó que també ajuden a confirmar o desmentir amb seguretat les demandes ciutadanes. Ho ha apuntat al Matí de Ràdio Sabadell el responsable de la unitat canina, Francisco Cancela.
Això és una eina molt important perquè s'estalvia molt problema. La gent moltes vegades ens truca demanant un servei perquè veu joves, que per fer de ser joves no és que estiguin fent res, sinó que estan en joc. Avui dia amb el tabac de liar és fàcil confondre de que estan fumant droga i no estan consumint tabac. I bé, amb el gos em facilita molt la feina perquè arribem allà, hola, què tal, estem bé, mira, ja... I si no marca ningú, deixem estar, comprovem que estigui tot correcte sense problema.
La unitat canina sabadellenca també juga un paper important a l'hora de conscienciar els ciutadans sobre el tracte que s'ofereix als animals. Cancela n'ha apuntat el perquè.
La nostra característica principal, que és única a tota Espanya, diria bé, i quasi tota Europa, és que tots els nostres gossos són gossos abandonats o de protectores, no? I això és la nostra senya principal, no? El que busquem en un gos principalment és que tingui una capacitat innata per jugar, que li agradi molt, 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 que sigui molt sociable, i una vegada entestat aquest tipus de gos, pues fer l'entrenament de lo que és la detecció, no?
De fet, molts gossos que tenen les aptituds per ser agents acostumen a ser incompresos per les famílies, ja que requereixen de molta activitat.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La revisió del clàssic La Bella i la Bèstia torna a l'escenari. La joventut de la Faràndula reestrena aquest cap de setmana el musical dirigit per Quim Carné, després de convertir-se en el gran èxit de la temporada passada. En total, 5.000 espectadors van passar per les 6 funcions programades. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Una vuitantena d'actors, cantants i ballarins pujaran a l'escenari de la Faràndula amb la voluntat de tornar a emocionar el públic. Així ho ha assegurat al Matí de Ràdio Sabadell el director del muntatge, Quim Carné, després de la rebuda de la temporada passada.
Farà emocionar. L'any passat el que em deien era fa emocionar molt. Normalment quan es fan els guions o faig aquest tipus de guions, sempre m'agrada posar algun element que faci gràcia, que pugui lligar més als nens i que hi hagi algun punt, sobretot una miqueta tendre o dramàtic, no? I aquesta obra ho té. Clar, pensa que és una obra en la qual es veu un poble absolutament masclista, prepotent, amb molt poca cultura, i que és, això s'ha de demostrar bé perquè és realment el motiu que fa que ella esculli enamorar-se d'una bèstia que físicament possiblement no la trauria gens, però la trau les formes.
La Bella i la Bèstia de la joventut de la Faràndula és una revisió del clàssic de Disney, però marcant la diferència amb la pel·lícula. D'una banda, inclou petites modificacions en l'argument, com per exemple l'inici, en el qual els dos protagonistes es coneixien de petits, però no es reconeixen. De l'altra, a través de composicions musicals pròpies d'Oriol Padrós, que conformen una quinzena de números sota la coordinació coreogràfica de l'Escola de Dansa Bots. La Bella i la Bèstia restrena aquest dissabte i es podrà veure també el 4, 10 i 11 de març.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de gas natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, i tant.
Gas natural Fenosa. Fet i Dit.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa, ja hem fet la meitat de la vuitena temporada de Parlem d'Òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
I repassem de manera més breu notícies de Sabadell i la comarca. Salut Mental Sabadell estrena un cicle de conferències que porta per títol Les emocions. La primera conferència ha començat fa una estona al Casal Pere IV.
Segons ha explicat el programa Al Matí, la presidenta de Salut Mental Sabadell, Anna Maria Montseny, la gestió i el coneixement de les emocions és una qüestió que no es treballa a les escoles. I això, diu, té conseqüències quan la persona madura i arriba a l'edat adulta. Per això, assegura, han escollit aquesta temàtica per al cicle de xerrades.
Nosaltres sempre hem tingut molt clar que havíem de promocionar una bona salut mental. I en aquest moment està clarament establert, jo crec que la majoria de persones ho sabem, que les nostres emocions marquen els nostres pensaments i aquests marquen les nostres actituds. Per tant, si les cuidem, millorarem en tots els sentits.
La primera xerrada se centra en la gestió de les emocions. La segona, que es farà a l'abril, es basa en la intel·ligència emocional i la tercera, que arribarà al maig, estarà centrada en la dependència emocional per lluitar contra les relacions tòxiques. Totes les xerrades són gratuïtes.
Un quart i mig de vuit del vespre, ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El vestidor del Centre d'Esport Sabadell ha de mantenir la concentració durant els 90 minuts i vol sumar els 3 punts aquest diumenge contra l'Atlético Saguntino. Així ho ha dit el migcampista arlequinat, Ángel Martínez, protagonista avui a la sala de premsa per començar a analitzar aquest compromís.
Tot i mantenir un bon nivell defensiu, els de Toni Saligrat saben que han tingut petites errades de concentració i això els ha deixat sense la victòria en els darrers 2 compromisos. Davant l'Atlético Saguntino, els arlequinats volen tornar al camí de la victòria després de 2 empats consecutius. Davant hi haurà un rival incòmode i que arriba ple de confiança degut a la gran temporada que està fent. Àngel Martínez, futbolista del Sabadell, assegura que no hi ha cap equip que tingui més ganes de guanyar que ells i això ha de ser un punt a favor de cara a aquest compromís.
Es vindran amb molta confiança, estan il·lusionats per estar a dalt, però els que tenen que tindre més ganes de guanyar aquí som nosaltres. Tenim que anar per als 3 punts, per nosaltres, per la nostra afició, i crec que bueno, tenim que estar concentrats, sapiguem que som molt perillosos, però que si nosaltres estem al 200% i estem bé, aquí a casa tenim que guanyar.
Demà nova sessió d'entrenament i posteriorment roda de premsa del tècnic Toni Saligrat de cara a aquest partit de diumenge entre el Sabadell i l'Atlético Saguntino, que començarà a les 12 del matí a la Nova Creu Alta i que podreu seguir en directe des de mitja hora abans al Sabadell en joc.
I el juvenil del Centre d'Esport Sabadell visita un Reus Deportiu que es troba en posició d'ascens a Divisió d'Honor. Cita complicada, la que tindran aquest dissabte els nois de Dani Leoncio.
L'última derrota a la Lliga contra el Josep Maria Gené a casa sembla que pot haver acabat amb les opcions de permanència dels arlequinats. Tot i així, la plantilla del Sabadell juvenil continua mantenint la fe. Miguel Lozano, porter local, afirma que han de seguir lluitant i admet que el conjunt del Baix Camp és un dels més complets de la categoria.
Yo diría que Reus puede jugar a lo que él quiera, ¿sabes? Tienen jugadores para tocarla, pero a la misma hora pueden hacer un desplazamiento y ganar esa segunda jugada y a partir de ahí también jugar.
El partit entre el Reus Deportiu i el Sabadell Juvenil serà dissabte a les 5 de la tarda al Municipal de Futbol del Baix Camp.
I tanquem el bloc de futbol amb un derbi diferent i espectacular que jugarà aquest diumenge al Municipal de Can Uriac. S'enfronten el Sabadell Nord, candidat a l'ascens, i la Sabadellenca, que lluita per la permanència a la categoria.
O el que és el mateix, Pau, un derbi del nord contra el sud de la ciutat. Els de Can Uriac surten com a favorits. Quico Díaz, tècnic del Sabadell Nord, té clar que si estan a un bon nivell tindran forces opcions d'aconseguir la victòria.
Nosotros, si estamos a nuestro nivel, cualquier jugador de nosotros tiene talento y calidad suficiente pues para desequilibrar en algún mano a mano, en alguna acción a la estrategia, a balón parado, y ahí nosotros también tenemos que hacernos fuertes e intentar ganarles en esos duelos.
Per la seva banda, la Sabadellenca confia en tornar a derrotar els de la zona nord. Ja ho van fer la primera volta i ara volen repetir el triomf per respirar una mica la classificació. El tècnic dels taronja, Jesús Rueda Betis, creu que tot i la diferència que hi ha a la taula, serà un derbi equilibrat i disputat.
Creo que a pesar de la diferencia en la clasificación, yo creo que se va a ver un bonito partido, va a ser un partido muy, muy disputado y bueno, yo creo que va a estar muy igualado y va a ser bonito de ver el partido.
Aquest derbi ciutadà de la segona catalana de futbol entre el Sabadell Nord i la Sabadellenca serà diumenge a 11:45 del matí al municipal de Can Uriac.
Per la seva banda, el Can Rull s'enfronta al Ripollet en una nova final pels de Nomoski.
Els de la zona oest necessiten sumar 3 punts per seguir optant a la permanència a la categoria. Davant hi haurà un rival situat a la zona mitja i amb poques coses en joc. El partit entre el Can Rull i el Ripollet diumenge a 12:45 del migdia al municipal de Can Rull.
I el 4 d'abril és la data escollida per celebrar l'acte central del 65è aniversari de l'OAR Gràcia. Els dos equips sèniors del balonmano granollers visitaran el municipal de Gràcia per enfrontar-se als dos primers equips del conjunt sabadellenc, aprofitant l'aturada de la Sobal i la divisió d'honor femenina.
Aquest, però, no serà l'únic acte que organitzi l'entitat del Gràcia. Salvador Gomis, president de l'OAR, també ha confirmat que s'ha creat una comissió per estudiar altres actes que puguin seguir commemorant el 65è aniversari de l'OAR.
Aquesta setmana doncs, comencem a treballar doncs, en una àrea que s'ha generat expressament per treballar l'esdeveniment i bueno, en propers dies doncs, tindrem un programa més clar on també tindran doncs, els avis de l'entitat de dir la seva paraula, perquè jo crec que els que es mereixen més un esdeveniment d'aquest tipus són ells, no?
Els partits entre els primers equips de tots dos conjunts se celebraran dimecres 4 d'abril. El de les noies començarà a les 7 de la tarda, mentre que el dels nois arrencarà a 8:45 de la nit.
I pel que fa a la vessant esportiva, l'equip femení de l'OAR busca trencar la ratxa de 9 derrotes consecutives contra un gran rival, l'Embol Sant Vicenç, actual 5è classificat.
Ara mateix, el femení de l'OAR està 6 punts per sobre de la salvació, un coixí que permet mantenir la tranquil·litat tot i els mals resultats dels darrers mesos. El partit entre l'OAR i el Sant Vicenç comença dissabte a les 6 de la tarda.
I la Catedral de Barcelona acull demà la sortida de la segona edició del Rally Catalunya Històric, una prova que comptarà amb el sabadellenc Sergi Giral, que tornarà a repetir com a copilot de David Nogareda, una parella d'èxit a Monte Carlo i que ara espera lluitar per la victòria en aquesta prova.
El copilot local té entre cella i cella aquesta cita important de la temporada. Admet que hi haurà gran competència, però que poden lluitar per les primeres posicions. Sergi Giral afirma, això sí, que a Catalunya hi ha un gran nivell de regularitat.
A mi m'agradaria guanyar-lo, no? I guanyar aquest rally també seria important, és un bon palmarès. Guanyar les dues Catalunyes, però bueno, s'ha de treballar molt, eh? Hi haurà tots els especialistes catalans que considero que és on hi ha la més bona regularitat d'Europa, juntament amb Bèlgica, i bueno, també s'ha de tenir sort, ja veurem. Per ganes no serà, i intentar-ho fer bé ho farem, això està clar.
Aquest Rally Catalunya Històric de cotxes clàssics arrencarà demà al migdia a la Catedral de Barcelona i acabarà dissabte a la nit al Parc del Fòrum. En total hi participaran 52 cotxes i el sabadellenc ho farà amb un Porsche 911 que havia estat propietat de l'agarenc Paco Torredemer.
I consolidar-se a la zona alta de la primera catalana de rugbi i obrir escletxa amb un rival directe. El Sabadell Rugby Club rep aquest dissabte al Poble Nou amb el repte de mantenir-se invicte a casa al municipal Roureda.
Els de Fran González han guanyat els 3 partits que han disputat fins al moment a casa a la primera catalana i volen seguir així. David Rodilla, jugador del Sabadell Rugby Club, afirma que els rivals han de saber de la dificultat de venir a jugar a la Roureda.
A casa no podem perdre cap punt. I a casa hem de demostrar que la Roureda és casa nostra, allà qui mana és el Sabadell, i allà apretar dents i donar victòries a l'afició, que són els que ens venen a veure, i per això estem jugant allà.
El partit serà el dissabte a les 4 de la tarda contra el Poblenou. Per la seva banda, les noies jugaran a continuació contra l'Osona Rugby. Més enllà del resultat final, les de Cristina Sánchez busquen seguir millorant coses. Així ho apunta la jugadora de les Partisanes, Laia Ventura.
Jo penso que, bueno, relacionat amb aquest últim partit, sobretot està a tope a la defensa, que hi ha algú també molt recurrent que ens diu la Cristina, és el fet de l'actitud, de creure'ns-ho que podem atacar, que podem guanyar, i el fet de, quan tenim la pilota, anar a córrer i atacar. Uh-huh. El fet de l'actitud, jo crec.
Aquest partit entre el Sabadell, Santa Coloma i l'Osona serà dissabte a les 6 de la tarda, com dèiem, al municipal Roureda.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà demà al magazín al matí a les 9 i després als butlletins horaris. També podeu continuar informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o mirar el nostre web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.